Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, avui en el torn del Partit Popular. Com saben, aquest programa pretén fer-los arribar l'opinió dels diferents representants dels partits polítics amb representació al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Després d'haver passat per aquí ja en aquest darrer cicle els representants del Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya, avui és el torn del Partit Popular i tenim amb nosaltres el seu portaveu, el regidor Joan Font. Senyor Font, benvingut al Parlem-ne, moltes gràcies.
Bona tarda.
Suposo que si ens remetem a l'actualitat ens hem de remetre a la darrera sessió plenària on, bueno, com sol succeir cada any, es va aprovar el pressupost municipal per 2014, per tant, s'ha de donar la importància que es mereix en aquest ple, no?
Home, per a mi els pressupostos és l'exercici més important perquè és com se veuen els diners que paguem tots els ciutadans en què es gasten. I per tant és l'exercici més important que hi ha a la vida política, no solament municipal, sinó a nivell nacional i a nivell de tota administració, no? I per tant, doncs, bueno, doncs, evidentment, doncs, vam tindre l'oportunitat de que ens donés un esborrany i com sempre fem, doncs, vam estar mirant-ho com ho podíem aprovar o no aprovar i mirar en lupa tot el que era en quant a ingressos i despeses. La conclusió que vam traure en un principi era votar-lo que no. Perdó, ja vaig dir-ho a la comissió informativa i vaig dir-ho al ple, no? Perquè hi havia un principi que nosaltres ho tenim present, no? I era que l'IBI enguany no es tenia que haver pujat. O sigui, vam fer una proposta en un altre ple d'enguany, de que 5 propostes, de que una d'elles era congelar l'IBI fins al 2016, perquè l'any anterior havia pujat un 50,8%, no? I l'altre també, mirant tots els pressupostos, vam veure que una partida que tenen de protecció i formació social havia baixat un 16,61%. Total, que el marge, en un moment que la gent està més necessitada per la situació en què vivim, doncs consideràvem que no estàvem massa d'acord. Dit això, doncs vam fer una esmena al pressupost, una esmena que contemplava de dir, bueno, si nosaltres ja no estàvem d'acord amb la pujada de l'IBI, doncs aquesta pujada de l'IBI destinem, més o menys van calcular, un 0,7% dels recursos ordinaris, que pujava a 88.627 euros, per a incrementar aquesta partida en quin concepte? Pues en concepte que aquelles persones que estan en situació de pobresa o més debilitades, en què tinguin dificultat o pràcticament cap opció de poder pagar quatre tributs i un que no té referència a nosaltres, però que és la llum també, no? Que és la grossa, l'aigua, l'IBI i els medicaments, no? Pues que crear una comissió específica amb tècnics que poguéssim saber realment qui està en situació de pobresa, a través d'aquesta comissió se poden establir les bases o el plec de condicions perquè es puguin acollir, no? Per tant, aquella partida inicial que tenia Convergència i Unió, que eren 10.000 euros, incrementar-la en 88.000 més, no? Anem a 100.000 euros més. Crec que això era de rebut i així ho vam plantejar en la comissió informativa, perquè nosaltres el que diem a la comissió informativa ho diem al ple. I nosaltres aquí no fem estratègies, veu malament, hi ha grups que callen, no diuen res, i és legítim, jo no dic res que no, i vam dir, escolteu, si voleu que el grup s'abstingui, nosaltres, si aproveu esta esmena, no tindreu cap mena de dubte que ens abstindrem, no? I efectivament, com a Convergència i Unió, l'equip de govern va acceptar aquesta proposta, no la van incloure directament perquè hi ha un procés tècnic, però a la propera modificació que es faci s'inclouran els 88.000 627 euros. No?
I d'aquí el canvi de posicionament del Partit Popular respecte a...
Este és el que jo vaig explicar, i per tant, si una abstenció, tal com vaig dir al ple contestant a un grup que va criticar això, pues si la nostra abstenció serveix perquè una família, una sola família, se'n pugui beneficiar, una abstenció benvinguda sigui. No?
Defineixi'm els pressupostos.
Sí, nosaltres ja és el tercer pla d'ajust que tenim. No? El primer es va fer el 2011 amb un import de 250.000 euros per a pagar factures a proveïdors que l'Ajuntament tenia pendents de pagar. Això va ser el 2011. El 2012 se va aprovar un altre pla d'ajuda a proveïdors del govern central de 10.330.000 euros aproximadament, i ara el proper últim ple o penúltim ple se va aprovar un altre pla d'ajust, o tercer, i crec que serà l'últim, de 1.300.000 euros, no? Clar, tot això puja al voltant dels 10, 12, quasi 13 milions d'euros, que això ha anat bé perquè els proveïdors tenien que pagar, però com vaig dir, té una doble vessant, no? I és que això, la capacitat d'endeutament financer, pues, se dispara moltíssim, no? Fins a tindre un deute financer de 18 milions d'euros, no? I això, clar, si té que pagar, o sigui que hi ha 2 anys de carència de capital, però en 10 anys si té que pagar, se té que amortir això. Per això, l'alternativa que nosaltres ja vam dir va ser que l'Ajuntament, el punt que té més important ara, en aquest moment, és lluitar contra el deute financer. I es pot fer a través de venda de patrimoni, sé que la situació és difícil, o bé buscar les solucions jurídiques o pactades amb els promotors de Marina Sant Jordi i Calafat, que també un punt que també es va tractar després, per recuperar un conveni urbanístic d'en data de 2005 de 4 milions i mig d'euros aproximadament. I això és el repte que tenim, és a dir, és un pressupost que té poc marge de maniobra, estem, jo vaig dir, cautius, controlats, perquè el govern central, que és el que ha deixat els diners, ho té a controlar, és lògic, estem parlant de quasi 13 milions d'euros, i per tant, cada 3 mesos intervenció, té que donar compte al Ministeri d'Hisenda. Llavors, tens poc marge de maniobra, no? Això és la realitat. Per tant, poca cosa es pot fer. Ara bé, conclusions que pots treure d'aquí. Clar, quan se parla de que l'estalvinet sortirà a quasi 300.000 euros, jo sempre he reconegut...
Era una previsió, no?, inicial.
Sí,
no?
Això és una previsió.
296.000 euros.
Són previsions, no? Per exemple, són previsions, el que tu tires a la baixa, tens que ser prudent, alguns ingressos que et vinguin pues millor, a millor nos pressupostes.
496.000 euros era la previsió de l'estalvinet a 31 de desembre.
Bueno, però parlo de l'any que és de 299.000. O sigui, la previsió de
l'any que ve.
D'enguany era este, però de l'any que ve era de 299.000 euros.
Per tant, 300.000 euros
sí,
de previsió
per l'any que ve.
Per l'any que ve,
no? Clar, tu analises i dius, ha hagut un control de la despesa? Jo com a portaveu, com a grup, tinc que reconèixer que sí. Hi ha hagut un control de la despesa comparat al 2011, que havia un descontrol. Ara, gràcies a este estalvinet, ja que reconeixen l'equip de govern, ho tindria que reconèixer públicament, no sé si ho ha fet, jo ho desconec, que és gràcies a la càrrega tributària que ha sofrit el poble de la Cala, els ciutadans de la Cala. És a dir, és així. És a dir, no sabés altre remei que tirar mà a les butxaques en una situació complicada i difícil. Per tant, gràcies als ciutadans de la Cala, en el seu major part, pues, se poden presentar, la intervenció pot presentar aquests números que són reals, vull dir, són reals, no hi ha cap res amagat, són els oficials, però hi ha que reconèixer que la càrrega financera impositària fiscal del contribuent és alta, ha sigut molt alta. Per aquest fet, és un exemple, no? El l'IBI, per exemple, perdó. L'IBI, el 2011, la recaptació inicial de l'IBI estava sobre els 2.900.000 euros. La del 2014 és de 4.100.000. És a dir, inicialment, després ja quan se liquida el pressupost ja es veurà, però la diferència serà poca, s'ha recaudat en 3 anys 1.200.000 euros més de l'IBI. Això són molts diners. I clar, l'IBI a nivell percentual, en el gravamen que l'equip de govern ha posat més l'ajuda, entre cometes, del decret Rajoy, del Rajoy dels que no havien revisat els que havien fet la revisió catastral, d'un 13% més, ha sigut, en conceptes absoluts, del 54,32%, que resulten estos 1.200.000 euros que l'Ajuntament en 3 anys ha recaudat més. Clar, qui ha fet l'esforç? L'esforç ha fet el ciutadà, això és evident. Això és evident. És molt fàcil fixar un tipus de gravamen alt i pagar. Per tant, això és un reconeixement al ciutadà que suposo que pues, bueno, no els haurà agradat i crec que no era el moment adequat ni tampoc era la forma adequada, no? Per tant, quan se parla de, en definitiva, quan se parla d'estalvi net, se pot donar les gràcies a la contribució dels butxaques dels ciutadans. Això és evident. Que jo també reconec que l'equip de govern ha posat una miqueta part de la seva part, perquè ho tenia que posar, de controlar la despesa, d'optimitzar els recursos. Sí. Que nosaltres, el grup del Partit Popular i Plataforma Calera, ha contribuït a que això sigui? També. 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 A diferència d'altres grups, nosaltres proposem, critiquem el que creiem que no està bé, però al mateix temps oferim una alternativa per poder millorar la situació i amb això estem. I per tant, no entenc, aunque sigui legítim, que haguem partits que ens critica d'aquesta abstenció. Ja ho he dit abans, si aquesta abstenció que van fer els pressupostos serveix per aquí una família, una sola família, pugui gaudir-se i pugui-li pagar una cosa que no pot pagar, que voldria però que no pot pagar, jo m'abstindria 10.000 vegades més.
Per tant, és a dir, vostè me parla d'uns pressupostos molt limitats de maniobra.
Molt bé, ara li parlaré del capítol d'inversions, per exemple. Les inversions, no? Les inversions són 2.700.000 euros. Les inversions estan cofinanciades. És que no hi ha cap marge de maniobra més. Són inversions que una, la més important, i que ja puja quasi 2 milions, és la carretera sud de la costa. Ja són 2 milions, ja, no? I després què et queda? Doncs te queda la tercera fase del Parc de Bonrepòs, que és urbanitzar, enjardinar, la part que queda, que ve del fons FEDER, el 50%, puja 417.000 euros, tot el seu conjunt, i l'Ajuntament té que portar el 50%, que són 208.000 euros més. Podrà fer front en aquest 50%? Esperem que sí, perquè si no, no es pot executar. I després també dins del POSC, són subvencions que dona als pobles, la Generalitat de Catalunya, està la canalització dels escaletes del carrer Àngel, no? Que s'estigui canalitzant perquè allò com plou, i a més estan les escales estan molt malament, que això puja, doncs, bueno, un 100.000 i pico d'euros, que el POSC ho financia en un 44,12%. Això són les inversions més importants. I després hi ha un conveni urbanístic que s'ha posat de 615.000 euros, que això està pendent si es cobra per poder realitzar, urbanitzar carrers de Calafat. Si no s'ingressa, no es podrà gastar. Per tant, en el capítol d'inversions, doncs, tampoc tens molt marge de maniobra, perquè tot està cofinanciat per altres institucions o organismes, no? Capítol de personal. Doncs el capítol personal ha baixat. Comparem-ho al 2011. Te comparen sempre quan jo vaig... Nosaltres vam tornar a estar al capdavant, no? El 2011 hi havia una previsió de 4.900.000 euros. 4.926.000 euros. Això se n'anava al 44% del pressupost ordinari. Això és moltíssim. Doncs ara estem als 3.700.000. S'han rebaixat 1.200 milions d'euros. Perdó, 1.200.000 euros rebaixat. Per tant, com s'ha amortitzat això? Amb les jubilacions, és evident. No s'ha tret ningú al carrer, s'ha tret potser algun personal que potser no feia falta en aquest moment i amb la situació en què està, però s'ha rebaixat, doncs, un 23,67% en 3 anys. Per tant, amortitzant jubilacions. Per tant, que s'està mirant la despesa, doncs sí. Això és, són els números, surten, estan, no es pot negar ningú. Si se'ls mira en lupa, com s'ha dit que mirar, en sentit de responsabilitat. Que després aquí hi ha hagut una mala gestió d'anys passats, evidentment que l'ha hagut. Que l'ha hagut, evidentment que l'ha hagut. Però això la gent ja dona compte d'aquí un any i mig, quan el programa de cada un, o sobretot el que governa, doncs, ho haurà pogut complir o no l'ha pogut complir. Perquè els que governen en majoria absoluta, doncs, evidentment tindran que donar compte de lo que van prometre al poble. No? I aquí jo no entro. Nosaltres fem una política constructiva, dia a dia, en una situació complicada i difícil, que ja hem dit els errors que han hagut, però no podem viure dels errors. Tenim que donar solucions, no? I la solució per qui va? Per l'equip de govern? No, la solució va per la gent del poble. Si nosaltres ens acceptem una cosa que creiem que pel poble és bona i l'acceptem, ho firmarem mentre sigui, no? És una cultura diferent de lo que es feia oposició en aquests moments complicats i difícils.
Este pressupost contempla de cara al 2014 al fer front al que vostè deia que era el principal problema, el deute financer?
Som prudents, a veure, nosaltres no contempla cap ingrés important. Sí que contempla, com a previsió, un pla de, un fons de contingència. Per què se fa aquest fons? Això ho considerem per imprevistos. En quant a la despesa, pot haver algun imprevist i, per tant, hi ha que cobrir les espatlles pel que pugui passar. No? Per tant, això ho trobem correcte i té que ser així. L'equip de govern i nosaltres pensem, coincidim, de que si no hi ha ingrés segur, no es pot incloure el pressupost, perquè després s'unfla el pressupost. Si entren, millor, després se podrà disposar. Si no entren, no ho tenen que contemplar. Per tant, tot va basat en els ingressos. Si hi ha una cosa que creiem que pot entrar, doncs ja entrarà en una modificació de majors ingressos i després se podrà fer la despesa corresponent. No? Per tant, la seva construcció, la seva filosofia, són prudents, en aquest sentit, són prudents. Analitzats d'un punt de vista objectiu. Objectiu. Per tant, amb aquesta línia n'estem d'acord. També estem d'acord amb aquesta línia. Sé que ser prudents i sobretot xafar de peus a terra de que no t'agafi el bou desprevingut, entens? I amb això sigui. Ara que hem els 10 promocions que l'ha fet i Marina Sant Jordi 4 milions i mig d'euros d'un conveni que ve el 2005, bueno, si està lluitant perquè aquest conveni s'hi pugui executar, primera, complint les seves parts, l'Ajuntament, que és urbanitzar sense construir el que queda, perquè tu li puguis reclamar a l'Ajuntament a la part que va acordar de que això sigui així. És que això és evident. Si l'Ajuntament complís amb la seva obligació, li podrà exigir jurídicament, millor dir elevadament, però jurídicament, la part que li correspon. I això és el que sí que fem. Per tant, aquests 4 milions i mig d'euros no estan contemplats, però si entren, si ho poguessin pagar, o paguessin, és difícil, però després de dir, doncs, bueno, han ingressat 4 milions i mig d'euros que podem disposar pel que faci falta. No? En línies generals, és que no hi ha altra opció. És que no hi ha altra opció. No hi ha més. Jo també vaig fer una altra proposta, que no estava a l'esmena que vam presentar, la vaig dir paraula, vostès també els demano que l'any que ve congelin l'IBI. Això és una proposta que els vaig fer, que l'any que ve no el pugin l'IBI, que el congelin. És que no se li pot donar més sacrificis a la gent del poble. No se li pot donar.
Vostè parlava de 5 esmenes que havien fet al pressupost, o que havien fet 5 plantejaments per incloure.
Un altre plantejament era fer externalitzar algun servei, que això també ho han contemplat, que serà l'enllumenat públic. L'altre és reformes estructurals, que va per aquí. L'altre important per a mi és fer, doncs, per exemple, a nivell de personal, no per les persones que hi ha, sinó buscar una optimització dels recursos personals que té l'Ajuntament, fer una auditoria d'aquest tipus, que la Diputació te podia fer, que és un catàleg de llocs de treball, en aquest sentit. I l'altre era vendre patrimoni per anar amortitzant tot aquest deute financer que tenim. Si t'hi ha d'amortitzar anticipadament, perquè si no estem pagant, o pagarem, quasi 3 milions d'euros, 2.992.000 euros d'interessos més capital. Això és el 14,90% del pressupost. És a dir, de cada 100 euros que paga el poble, la gent, quasi 15 euros se'n van a pagar deute. Això és una xifra important, d'un cada 100 euros. No? I això es té que buscar i posar tota la carn a l'assador per a poder rebaixar-ho a termes normals. I això és la part negativa que tenia aquest pla de proveïdors, no? Que t'ajuda a pagar els proveïdors.
I pots posar 13 milions d'euros al carrer,
ja
però...
Està. Després el que estic a fer és una cosa important. Ja vaig dir una altra vegada. L'adelantar l'IBI en tres fraccionaments, que evidentment dones un benefici els ciutadans, no és el mateix pagueu de cop que pagueu tres vegades en un interval de tres mesos, els que estem a la casa tenim que mirar per la gent, sobretot per la gent, però també per la casa, perquè la casa és el que serveix a la gent, és l'Ajuntament, no? I l'Ajuntament, fins ara havia funcionat així, cobrava l'IBI a l'agost i fins al 30 de novembre era en període voluntari. L'adelantar-ho a l'abril, juny i setembre, els que estan domiciliats, resulta que la gent, l'Ajuntament també guanya, perquè l'Ajuntament té un procés en què, per falta de liquidesa, que és del gener fins al juny, que no entren molts diners, perquè els diners més importants són l'IBI, que es cobraven a l'agost. Només t'entrava una part al gener d'enresa, dels diners d'enresa, que són 700.000 euros aproximadament, i al final de juny te donava l'altra meitat, no? I doncs teníem les festes majors pel mig, només havia la brossa, perquè l'aigua no es pot comptar, perquè de mateix que l'Ajuntament recauda el servei de l'aigua, va a la companyia d'aigua. I això són 3 milions que entren i 3 milions que surten, per tant, estan contemplats al pressupost, però l'Ajuntament tampoc no pot fer res, no? Simplement el que té que fer és posar-se el dia, perquè també va traçat, no?, pel pagament. Però bueno, això és una altra cosa. Per tant, això anava bé perquè tindràs més liquidesa i el proveïdor, a més de saber, pues, a 100 o 130 dies, pues, se podrà complir el que està pronosticat, que són com a molt 52 dies. No? Com a molt. No? Si pot ser el mes, millor. 52 dies seria un termini que estaria bé, no? Bastant bé. Doncs pues bé, tot això són coses que també aniran millorant i que l'Ajuntament pues, té que ser vellar de les despeses inútils que havia el 2011, o poc eficaces, no? Ja vaig comentar, però el tema dels llibres, vull dir, moltes vegades s'ho ha comentat, i aquí ho han comentat. Jo crec que això va ser un error. Vull dir, jo crec que això va ser un error. Si tu vols fer una política social en mayúscules, la política social és afavorir el més feble, no el que no és tan feble o el que està engreixat, no? I això era lineal, se subvencionava tots per igual, tant si tenies una renta molt alta o si tenies una renta molt baixa. Això crec que és injust. Això no és una política social, això és una política electoralista. I nosaltres això va dir que no podia ser. Que ara se podria obrir una partida de que persones demostradament que estiguin en situació de pobresa o en situació delicada, se podria obrir una partida a través d'estos 80.000 euros que han demanat per ajuda social, no? Per això la comissió específica que es crearà és la que tindrà que determinar en quins termes i en quins factors se podrà beneficiar la família que ho necessita. I això, doncs, pràcticament, el ple en si, el pressupost en si, no dona més de si, perquè és que no tens capacitat de maniobra. Mantens els serveis bàsics, mantens els serveis de la guarderia, mantens els serveis de la llar d'infants, mantens els serveis de l'ambulància, mantens els serveis de la ciutat ciutadana, en fi, no et dona per més, no? No et dona per més, hi ha que mantindre, però clar, se li ha exigit al ciutadà un esforç molt alt en l'IBI, molt alt, i això l'equip de govern seria bo que ho reconeixés, perquè és així.
Vostè dia abans, a diferència d'altres, nosaltres fem propostes i m'ha donat la sensació que volia donar a entendre com i a nosaltres se'ns fa cas perquè les presentem.
La política no és un diàleg de sorts. Precisament no és un diàleg de sorts. És un diàleg que tu convences en un amb majoria o sense majoria en arguments, m'entens? I si els arguments estan demostrats i són sòlids, l'equip de govern té que decidir si aquella proposta té cara i ulls. Si la van acceptar és perquè té cara i ulls. I això, doncs considero que té que ser així. No, ni tampoc estic a favor, o almenys és legítim, evidentment que és legítim, de que un grup, aunque estigui a la posició, té que votar no a tot, a tot. O sigui, estem parlant del tema econòmic-financer, d'un pressupost, quan hi ha hagut rectificacions. No es pot, jo crec que és un error basar-se sempre en el passat. Que això ja rendirà compte al poble, perquè cada 4 anys passa el cotó, passem tots el cotó, no? Però ara estem en uns pressupostos que són els que hi ha, que sí que s'arrasen errors del passat, però que la gent necessita respostes. Tampoc la solució a pujar l'IBI de la forma que l'han pujat. Però ja que l'han pujat, nosaltres no tenim capacitat per poder que rebaixin, podem dir vostès l'any que ve no el pugin, ja congelin, però sí donar una capacitat de maniobra de dir, ja aquesta gent, ja que s'ha recaudat un IBI que nosaltres no desitjàvem, destinem-los a la gent que ho està passant malament i que recaptació sap i és conscient de que molta gent no pot pagar l'IBI, no pot pagar l'aigua i no pot pagar la brossa. Quants? No ho sé. No ho sé quantes famílies estan en aquesta situació, però que n'hi ha segur. I per tant, si això ha servit per a que aquests 80.000 euros hagi augmentat una partida social que era, estava reduïda, reduïda en un 16,61%, que era en 54.000 euros menys que l'any passat, ara serà en 88 euros més, no? I per tant, se pot fer front amb això. A menys és tindre sensibilitat en gent que ho està passant malament. No val dir-ho. És fer gestos polítics amb propostes concretes. Aquesta és la diferència dels que ens critiquen amb aquesta abstenció. No fan propostes, volen solucions sense proposar. I això considero que no té sentit. Es considera que és cap a la dreta i cap a l'esquerra sense cap proposta concreta. Després serà l'equip de govern. Vostès no ho han acceptat, això, considerant que això és una cosa raonable. Però això es pot criticar. Però si tu proposes coses concretes que es poden realitzar i que són carregades d'arguments, la pilota passa a l'equip de govern. És ell el que té que decidir. Té la majoria absoluta, ell. Ho va acceptar? Vale, molt bé, perfecte.
Bé, vostès és suficient per canviar la postura inicial del vot?
Quan hi ha un partit polític amb majoria absoluta, sigui del color que sigui, l'oposició, com es pot fer-ho? Dialogant, però encarregada d'arguments i de raonaments. Com? Ara imagines que jo li digui no a tot. Quins arguments són aquests? Bé, a mi és una fugida endavant, això. Prefereixo més que em facin víctima a mi de dir, esta proposta de la pujada de l'IBI vostès la tenen que incrementar en una partida social que vostès la tenen minsa, molt pobra, a canvi de la pujada de l'IBI. Després, si aquells els que governen te diuen que no, a mi em fan víctima. Però he fet una proposta en concret, en benefici de la gent més feble, amb una pujada que creiem que no era l'adequada. Jo estic carregat d'arguments que l'equip de govern no m'hagués acceptat això. Però si tu dius no, i no proposes res, l'equip de govern, què et té que dir? Doncs vale, no. I la gent del poble? Què et té que dir? Doncs bueno, si una família, torna a repetir per allà en la seva vegada, se'n beneficia d'això, benvingut sigui aquesta abstenció.
Vostè parlava abans de l'endeutament financer. Hi ha altra manera de fer front en aquests 10 anys que comentava vostè en què s'haurà d'assumir aquesta part?
Bueno, jo hi ha tres fronts. Primerament que la Generalitat no ens deu diners. La Generalitat deu diners, la Generalitat paga fatal. Amb la situació econòmica que està, fatal. Després podem tirar culpa a Madrid i culpa aquí també. Jo, culpa Madrid, si no estigués Madrid, potser l'inventaríem també, no? Però Madrid té els seus deutes respecte a la Generalitat i la Generalitat s'ha fet una gestió despilfarradora en molts aspectes, no? Mira, jo li vaig dir una cosa, sincerament, ho vaig dir al ple i no és perquè li volia dir a Esquerra Republicana. Jo he viscut millor com a mestre en un tripartit. Sense cap... Jo, com molta gent, havia més mesos treballant, havia una sisena hora, va incrementar-se la partida, els recursos eren millors, però els gastos també van augmentar moltíssim en una situació delicada que era el 2010. I això ho sabien. Què va fer? Que quan van entrar els altres se van trobar els calaixos ple de factures. És molt fàcil, i jo proposo i tu disposes, no? Jo t'invito i tu pagues, no? Les coses que feien racionament en els propis recursos. Per tant, jo crec que hi ha tres vies. Una és vendre patrimoni, el que passa és que estem en una situació complicada i difícil perquè no hi ha mercat. Ara mateix se va posar en subhasta la segona pastilla del centre comercial de Baix, ha quedat deserta, per 2.743.000 euros, sense IVA, ha quedat deserta. Se van posar 10 parcel·les que tenim del 2% d'aprofitament mitjà, mig de tres cales, i per 60.000 euros cada una i ningú l'ha comprat. Per tant, no hi ha mercat. Estem lluitant per recuperar aquell conveni de 4 milions i mig d'euros en la família, bueno, perdó, en Marina Sant Jordi i promocions que l'ha fet. Serà un recurs complicat, difícil, però que l'Ajuntament té que demostrar que ell ha complit en la seva part. I per tant, si un no ha complit, li pagaran diners, pagarà en altra cosa, no ho sé. I després també tenim un altre, que és que bueno, també tenim altres coses en contra, no? Perquè el tema de el tema franquín del tema, a mi em preocupa, això em preocupa molt. El tema de la descalificació dels russos d'allà de
la zona de Port Olivet.
De Port Olivet, això em preocupa. Em preocupa molt. Aquí tothom va ballar sevillanes, que s'havia descalificat, i resulta que els promotors havien invertit en urbanitzar 92% del seu pressupost total. I això ho haurà pagat amb aquesta gent, que ho reclamen, i a més estem en tràmits judicials, això, i això em fa por a mi. Quan tu descalifiques una cosa així, quan ja tenies els promotors ja tenien unes obligacions ja contretes en un 90,8%, se li té que compensar, però és que detrás d'estos està també l'antiga Caixa Penedès, no? Que va avalar amb aquests russos 9 milions d'euros per poder urbanitzar. Això és una cosa que no se'n parla ningú, però a mi em preocupa que pegui un dia o l'altre sortirà. I això està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I quan se parla d'un banc, tu saps que s'ha creat un organisme que és que tots els tòxics immobiliaris dels bancs, si són els bancs dolents, s'ha creat un banc dolent per a poder vendre tot això, no? Per tant, suposo que no voldran que li compensi ni en parcel·les ni en res, però voldran diners, no? Això és una cosa que també em preocupa, a part del deute financer que t'he dit, que hi ha tres vies de fer-ho, però que són complicades i difícils a curt termini, eh? A curt termini són complicades i difícils perquè no hi ha mercat. Patrimoni, no hi ha mercat. Mangraner i els 4 milions i mig d'euros que encara mos deuen del conveni pot anar per allà perquè serà judicialment. I l'administració, bueno, em sembla que ara va dir la Joana Ortega que devia als ajuntaments de tota Catalunya quasi 600 milions d'euros, no? Suposo que un dia o altre ho tindrà que pagar, perquè és un deute que encara s'arrastra del 2012, no del 2013, sinó del 2012. No? Però veient en quina situació està la Generalitat, doncs ho veiem complicat i difícil també. No, no és fàcil, eh? No és fàcil, però bueno, hi ha que treballar, hi ha que lluitar, hi ha que fer tots els recursos que estiguin democràtics i jurídics, que estiguin al nostre abast, per poder fer front a aquest deute financer. Jo estic parlant de 3 anys, eh? Estic parlant del 2013 al 2016. Eh? Si tindria que rebaixar en un 50%, o sigui, amortitzar, deute amortitzat, anticipat, uns 9 milions d'euros. Això és evident. Sí que hi ha una capacitat de retorn, però no hi ha mercat. Té patrimoni de l'Ajuntament, això és evident, però no hi ha capacitat de mercat avui en dia. Qui compra? Ningú. La part immobiliària i urbanística està totalment aturada, parada. Complicat, difícil. Difícil. Difícil pels que governen i difícil pels que estem a l'oposició. Perquè d'aquí un any i mig algú governarà, suposa. I per tant, hi ha aquest xafà de peus a terra. No es pot fer demagògies, eh? Sinó que mirar endavant i intentar dels errors passats no cometre'ls.
En aquests programes previs, el d'avui, els altres dos partits de l'oposició han manifestat que encara hi havia marge de maniobra, que hi havia algunes partides que es podien rebaixar, que hi havia tota una sèrie de despesa corrent que l'equip de govern encara podia fer un esforç important.
Bueno, si és així, per què no van presentar les seves propostes? Per què no van fer les seves esmenes? A veure, això, en un llibre que t'ensenyen, l'oposició té que dir això. Jo no estic ara fent de govern, eh? Cuidado. Estic aplicant el nostre sentit de la responsabilitat. Si hi ha un excés de despesa en una partida, vostè el que té que fer és denunciar aquella partida que hi ha un excés i després proposar com la rebaixaria. Això són propostes. El que dia hi ha un excés de partides, com pot ser òrgans de govern o el que sigui, escolta, els òrgans de govern és el que cobra el govern i l'oposició. Si creiem que els òrgans de govern de 210.000 euros que està pressupostat tingués inferior, l'equip de govern a principi de legislatura ja es va baixar el sou de l'alcalde moltíssim, que el que cobrava abans era una vergonya, sincerament. I l'equip de govern que té dedicació parcial o total també es va rebaixar un 16,83%, i és de la posició també. Si aquí hi ha capacitat de maniobra, que ho proposi, escolti, jo no vull cobrar com a regidor de l'oposició, per donar exemple, perquè es destini a fons socials. Bueno, doncs això també és una proposta. I prediques en l'exemple. I prediques en l'exemple. Per tant, tens tota la capacitat per poder-ho fer. En fi, quan se proposa que hi ha partides que es tinc que rebaixar, si t'hi dic quina partida és i de quina partida ho trauràs per posar-ho. Nosaltres ja vam dir-ho. Vam dir-ho. Traiem de l'IBI que ha pujat i la destinem a una partida social que vostè ha baixat. Quantificat, 88.000 euros. Això són faves comptades. Una proposta criticada que al mateix temps dones la solució. Per què criticada? Perquè no eren partides i que puges l'IBI en guany. I quina solució donem? Doncs el que es pugi, anem a buscar a gent necessitada en règim de pobresa que no pot pagar l'IBI, és que no pot. I qui ho determina això? Una comissió específica i professional. Estudiant cas per cas. Cas per cas. I això és la nostra aportació que han fet. Jo no puc votar en contra d'un pressupost només perquè no m'haguen acceptat això. És que jo no ho veuria lògic. Per tant, del no van passar a l'absència, per aquest motiu. Si l'equip de govern ho va veure, ho va entendre i en raonaments ho va acceptar, pues, bueno, pues nosaltres compensem aquesta pujada de l'IBI en què serà destinada a despesa social, a gent necessitada. Jo no vull fer ara de govern aquí, però és el sentit de responsabilitat. Si hi ha partides que estan excessivament inflades en despesa, digui quina partida és, retalli-li la quantitat i digui-li d'on ho traurà. I digui d'on ho traurà, perquè això és que traurà d'un posto. Això són propostes. Crítica constructiva. Això és però si diuen, això està pujat, bueno, d'acord, està pujat. I vostè què fa? Quina proposta fa? Ah, doncs no ho sé, doncs home, ja que ser seriós, ja que ser seriós. Jo he estat al govern i he estat a l'oposició, vull dir, ho veig d'una manera més, i més l'edat que tinc, ja de 59 anys que faré, ho veig d'una manera més d'excel·lència, no? Amb sentit de responsabilitat. Aquí el que es beneficia és el poble, aquí no es beneficia ni Convergència, jo no faig ni apuntar-lo a la majoria absoluta de Convergència ni apuntar-lo, és apuntar-lo que ells tenen una majoria absoluta i que nosaltres no compartim la puja de l'IBI, ho podem traure per donar benefici al més dèbil.
Això quan vostè deia el votar el no pel no, això me donava la sensació com el fet de dir, home, jo he estat governant i això del no pel no, home, no m'agrada.
Això és evident, Franquín. Nosaltres vam governar la nova persona i el meu grup va governar en Espuny, i aquí doncs, té sentit de la responsabilitat. Jo vaig estar bastants anys a l'oposició i com vaig entrar al govern moltes posicionaments meus per ser jove, per tindre poca experiència, me'ls vaig veure equivocats, això és evident. Quan tu entres a governar ho veus d'una altra manera, ho veus perquè aquesta responsabilitat la tens damunt, l'adquirixes. Quan tu no governes, evidentment que t'hi cap una responsabilitat, però tu la pots exercir d'una forma més aviat demagògica o populista, no? Si tu vols dir-li. I en governs també fan populisme, eh? Vull dir, també, ja que sí, que el populisme se ven pel govern i per l'oposició, no? Però aquesta experiència que tinc adquirida i a més amb l'edat que tinc i que ho veus d'una manera per damunt de les coses, sense cap tacticisme polític i tot, doncs bueno, ho veiem, perquè això s'ha compartit en un grup, doncs te sentes, diguéssim, almenys èticament llimpio, no? Net, eh? I que no vas a buscar vots, simplement vas a buscar solucions perquè el poble ho necessita. I això crec que tindríem que seguir, no dic el nostre exemple, però la filosofia ètica és aquesta, no? Ni els que governen tenen que fer coses per a guanyar vots per populisme, ni els que fan oposició criticar sense aportar res, no? En fi, nosaltres estem en un altre camí que no és ni un ni l'altre, en un camí que ens hem fixat des del començament i que acabarem, aquest any i mig que ens queda, acabarem pues, en la mateixa línia, no? i després el poble decidirà qui ho ha fet bé, qui ho ha fet mitjanament bé, qui no ho ha fet bé, en fi, després aquí nosaltres ja no podem juzgar res, simplement donar compte del que han fet i respondre des de les nostres possibilitats amb una minoria. I si el govern vol tindre grandesa de ser exquisit en la minoria, doncs crec que té que fer el que té que fer, no? Acceptar el que sigui concret, el que sigui raonable, el que sigui tangible, el que sigui demostrable, i això demostraria també la seva grandesa, no?
Se sent ben tractat com a cap d'un partit polític a l'oposició pel govern?
Jo me sento ben tractat, com de la mateixa manera...
O ben escoltat, no vull dir ben tractat, ben escoltat, és a dir, se sent...
Clar que, clar que em sento ben escoltat. Diuen que una bona oposició fa un bon govern. Diuen. Intentem fer un bon govern amb una bona oposició.
En el transcurs de la sessió plenària van haver altres punts, per exemple, un posicionament pel tema del Castor. Una moció que si bé s'ha presentat a altres ajuntaments i a altres institucions i administracions, pues s'està passant pels ajuntaments com a mostra de suport a un territori o a una zona del nostre territori, pues que té certs temors, no? per tot el que va passar en els episodis dels sismes ara fa poc.
Bé, la moció era desmantellar, paralitzar i desmantellar el projecte Castor. Bé, això és fàcil. Jo voldria saber el 2010 què diuen els
Diu que és fàcil?
És fàcil,
fàcil de dir.
Home, de clar, de dir, això és fàcil, no? S'ha demostrat que això... Inclús va haver un informe que demostrava que això podia produir i no es va fer públic. El que estic a fer és demanar responsabilitats polítiques i penals si es demostra que això es va autoritzar d'una forma amb poca consistència, diguéssim, de seguretat ciutadana. No? Jo recordo, bueno, és que jo en política activa no estava el 2010, però sempre puc dir com a ciutadà que alguns grups que ara ho critiquen molt, de casa nostra, celebraven el 2010, celebraven el projecte Castor com a realitat. De casa nostra, del govern de casa nostra, del tripartit, concretament a Tortosa, celebraven que es posés en marxa la classificació del projecte Castor. I ara ho critiquen. Això és el que no em va a mi en política, això no em va. Sigui del color que sigui. Ara, en aquell moment era bo, i ara són els primers en desmantellar-ho. Vol dir, tothom pot tenir el dret de dir el que vulgui, al moment que vulgui i quan vulgui. Però almenys una miqueta de rojor a la cara, dels que diuen sortir dels colors de cara, una miqueta també tindria que ser prudents, no? Almenys de dir, doncs m'hem equivocat, no diem res i diem amb veu petita el que hem de fer. Però aquí Tortosa, quan se va aprovar, mireu la hemeroteca, del març del 2010, van venir els molins de la costa del Golf de Sant Jordi i el projecte Castor. I no vull dir exconsellers, Mireu la hemeroteca i cadascú traia conclusions d'això. I el govern central, que era el PSOE, també els socialistes són els primers a aixecar els caps d'allò quan s'ha fet tot de pressa i corrents. No? Interessos encoberts amb Florentino Pérez, aquí jo no vull entrar. No, aquí no vull entrar. Però que la població veïnes de Vinaròs, Alcanar i altres van viure moments difícils i complicats, això el susto d'ingut el trau. Si aquell informe que es va fer que podia haver la possibilitat de que havia sense seismes i es va amagar o es va arxivar o no es va fer cas, algú, el que estem parlant, ningú vol ser culpable de les males decisions. I això és quan la gent del carrer, la gent del poble, que els polítics perdem tota credibilitat, tia. Perdem tota credibilitat. És un problema endèmic que tenen els professionals de la política, entre cometes.
Què va votar el Partit Popular?
En no ho sé, moció? No me recordo. Simplement us dic perquè va ser un fet concret.
Vostè en aquest ple, no, als plens.
No, però va ser per unanimitat desmantellar-ho i tot això. Està clar que va haver una
unanimitat. No, això em referia. No, el que havien votat vostès a l'últim ple.
Ho dic 2009 perquè, a veure, és un punt de referència perquè se va posar en marxa, va donar el vistiplau al govern central socialista del senyor Zapatero i que aquí un ex conseller d'un partit polític en concret que tenia competències en tema d'innovació I d'allò pues, va venir, no? I també va venir els molins de, del Golf de Sant Jordi, no? Del parc eòlic aquest, no? Pues, cada un pues, que miri a la hemeroteca, la memòria la perdem fàcilment. I bueno, hi havia un delegat del govern a les Terres de l'Ebre, que no tampoc vull dir el seu nom, que també estava al seu costat, i ara va ser el primer en aixecar els braços, aixecar les mans i tot això. Això és el que fa mal a la gent, la falta de credibilitat política, no? El no reconèixer errors i després alçar una bandera al primer moment determinat que veuen per a treure 4 vots. Això és miserable.
Fa pocs dies va estar aquí el conseller d'Interior visitant els terrenys on s'ha d'ubicar la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que recentment vam conèixer que s'havia dotat el pressupost de la Generalitat de la inversió necessària per construir-la en el transcurs del 2014.
Bé, analitzant primer la cessió dels terrenys i tot el procés que ha sigut de cedir aquests terrenys, havia pressupostat 200.000 euros l'anterior pressupost, no? A l'estat prorrogat continua havent 200.000 euros. Era una partida oberta que demostrava que havia interès o voluntat de fer esta caserna, no? Però comissaria, per ser més exactes. Llavors, el pressupost del 2014 surt 1.872.000 euros, quasi 1.000.000. Això és una realitat. És una realitat, per tant, nosaltres ho celebrem. Ho celebrem com no pot ser d'altra manera. En què tant tinguéssim aquí una comissió dels Mossos amb la policia local que tenim, que no discutiré si és poca o molta, Això, si es coordina bé la seguretat ciutadana de la Cala i també del territori, doncs estirà garantida dins dels efectius que tindrem. I, per tant, no pot ser d'altra manera que ho celebrem moltíssim.
L'única comissaria que es construirà a Catalunya.
Que, per cert,
en època difícil.
No, per cert, de la Cala Gestió també es van aprovar els pressupostos i de la Cala Servis també van aprovar els pressupostos. El que passa que no va sortir ple, però se va fer abans les respectives. Pues, bueno, hi ha 250.000 euros de la Cala Gestió per posar en marxa tot el que sigui els entrants, les infraestructures perquè la comissaria pogués tindre uns accessos tal com demana dins del projecte d'urbanització d'aquell sector. Que després això primer ho avança l'Ajuntament i després quan se faig el sector 22 l'any que sigui se repartirà per tots els propietaris d'allà. No? I també ha sigut un fet que lliga, no, del que em deies tu, de la comissaria dels Mossos.
Que són vials que compartirà el sector 22B1 sí, doncs, i gestió, la caserna.
Ha pressupostat 250.000 euros.
Alguna cosa a dir respecte als pressupostos de la Cala Gestió i de la Cala Serveis?
Podríem parlar també, no? Però la Cala Gestió ha presentat un pressupost de 9.500.000 euros en la que el 88% va a inversions, que són 8.400.000 euros, que aquests 8.400.000 euros 4.200.000 euros van a fer el pont del projecte d'urbanització de segona fase de Tres Cales, el pont aquest. És un pont que val 4.200.000 euros, que això serà per cotes d'urbanització. Este és el pressupost, bàsicament, és el 88,5% és inversió, el que més són despeses. I la Cala Serveis, doncs, bueno, dins del Patronat de Turisme, el Patronat de Mitjans de Comunicació i de Esports, doncs el pressupost puja a 702.000 euros, a veure, en què l'Ajuntament aporta pues, una part important, no? Aporta, pues, per exemple, per cobrir tots els pressupostos, aporta pues, uns 494.000, quasi 500.000 euros per poder cobrir mitjans de comunicació, en el cas és tu, mitjans de turisme i esports. I el SEM és a part, i el pressupost del SEM, del complex d'aigües, o complex esportiu, és un pressupost de 553.000 euros en què l'Ajuntament aportarà, perquè quadren els números, 250.000 euros. L'Ajuntament aportarà per a cobrir aquest pressupost. L'altre restant, el 53%, va per recursos propis. Això és com una informació que, evidentment, hi ha que donar-la perquè la gent que sàpiga. Un polític de l'oposició també diu la informació. Evidentment, està més obligat l'equip de govern. Però, bueno, nosaltres també hem de sàpiga que almenys ens preocupem o toquem totes les tecles amb fiabilitat de lo que l'equip de govern ens dona i, per tant, també tenim l'obligació de difondre per la informació que tenim. No?
El món local, el món de l'administració local, està davant d'un moment important perquè des del govern es plantegen diverses modificacions de la gestió del món local. Ara s'està treballant aquests canvis que s'han de produir. Com els valora vostè?
A veure, jo te diré que en conceptes generals, jo crec que si això s'ha transferit a les comunitats autònomes, crec que s'ha de respectar el que pugui, perquè la Joana Ortega també ha fet una proposta de l'avantprojecte per exemple, els Consells Comarcals ja no seran com eren. Això que es feien representacions de grups polítics a través de les regidories que s'havien tret durant els municipis, ara seran un Consell d'Administració d'Alcaldes. O sigui, això ha canviat. Ho trobo bé, ho trobo bé. Ho trobo bé. No pot ser que hi hagi 25 persones per raons de representació política municipal cap allí, no? Per tant, s'ha de simplificar la despesa. A veure, jo vull suposar que aquestes coses s'ha de dialogar amb les comunitats autònomes per evitar duplicitats. Això és evident. Hi ha organismes que no serveixen per a res. Són dèficits. Que els partits polítics tots col·loquen els seus amiguets per justificar un sou i un organisme, no? I, per tant, això s'ha d'evitar. S'ha de buscar una administració més eficaç. El que puc dir és que els ajuntaments, tots, per una vegada per totes, i ho he dit moltes vegades aquí i al ple, en sentit de responsabilitat perquè l'he tingut, és que facin una llei nova d'hisendes locals. Perquè no pot ser és que un ajuntament gasti un 30% o un 25% del seu pressupost a obligacions que no són de la seva competència. Això no pot ser. I si ho fas, que t'ho compensin. Perquè si tu, no ho fa, si tu ho fas, és que hi ha algun organisme superior a tu que no ho fa. I per tant, això té que haver una nova llei de règim local. En sentit d'hisendes locals. I això, de moment, jo no ho tinc, no ho tinc a la mà. Suposo que ho he d'estar treballant, però això ja fa molts anys que es parla d'això. Igual que fer les llistes obertes, que seria més democràtic, més transparent. Escolta, vostè no pot votar amb una persona que està hermèticament tancada en un grup polític. Vostè té que obrir la persona que va allí i treballar al seu districte. I vostè, amb una creueta, independent del partit que sigui, vostè pot posar este m'agrada, este m'ha convençut, este no coneixo, però fa 35 anys que s'ha parlat d'això i ningú ha fet un pas endavant. Això és el que la ciutadania vol. I parlem d'altres coses, que no dic que siguin, tinguin la seva rellevància, però el que la gent vol és que el seu lloc de treball estigui segur, que els parats 800.000 aquí a Catalunya puguin tindre un futur millor. El que vol és que un estudiant, quan acaba la carrera, pugui tindre una oportunitat del treball. El que vol la gent és que els seus administradors, que són els polítics, estiguin al costat de la gent i ser transparents, atendent les verdaderes necessitats del ciutadà, i no sortir-se'n per peteneres o fer cortines de fum, etc. No diré temes, però en general, i això es mereix a la perdiu. I això, tot això, no sé si he contestat a la teva pregunta, però la ciutadania està cansada ja. Comença a estar cansada. I els partits polítics, l'oligarquia dels partits polítics de tots, això comença a rebentar la gent. I el fotut és que la gent no surt massivament al carrer. No surt massivament al carrer. Suposo perquè deu haver una economia submergida bastant important. La gent no es pot sortir al carrer per demanar menjar. I això vol dir que dels parats que hi ha, més de la meitat viu d'economia submergida, per tant, poden pagar el seu menjar. Si no, no té explicació.
Jo li diria pel fet de que moltes de les propostes de la reforma de l'administració local limiten algunes d'aquestes competències.
Sí. A veure, jo t'he dit que no pot interferir perquè la Generalitat, en aquesta casa nostra, sap que també hi ha coses que no funcionen. Hi ha organismes, la Generalitat té 250 organismes. Organismes de què? Quina funció fan? Al Consell Comarcal del Baix Ebre hi ha 5 consorcis. 5. 5. Ara estem treballant per convertir-lo en un sol. És que ho sabem. Si va cap aquí, en termes generals, estic d'acord. Ara, no invadir competències que t'hi transferides. Amb això jo sóc crític. Si les MMDs funcionen, no es tenen per què eliminar. Això qui ho sap? Els que administren la nostra pròpia casa. Per tant, com a idea principal, ja està bé de fer una reflexió com ho tenim que fer per optimitzar recursos i no evitar duplicitats. Escolta, les diputacions mateix, tothom vol les diputacions, si tu penses els alcaldes, tothom, perquè és el que paga millor, però clar, les diputacions s'hi tenen que suprimir a nivell polític, però parles amb polítics que el seu partit gran, que ell forma part, hosti, jo no estic d'acord que eliminen les diputacions. Home, consells comarcals, diputacions, ajuntaments i administració autonòmica, no? Fes números, eh? Fes números. I la gent paga molt, eh? Molt. I hi ha que simplificar això. El com? Dialogant. Buscant un consens i demostrant políticament i racionalment de que hi ha organismes que no toquen a pito, que diem aquí, que no toquen a pito, i és per aguantar alguna gent que se li ha promès d'un càrrec que tu ves menjant, tu ves fent, que aquest organisme la anirem aguantant. Això no pot ser. Per tant, d'on vingui, s'hi ha d'assentar-se. Invadir competències no, però que hi ha organismes duplicitats i tot això, sí que n'hi ha i s'hi ha de reduir.
Senyor Joan Font, moltíssimes gràcies per les seves opinions i ens retrobarem en una pròxima ocasió.
Si em permeteixes, amic Franquín, et puc dir així d'aquesta manera, d'una forma oberta, pues desitjar, com que no tindré aquesta oportunitat de fer-ho, que la gent del poble pues, passi uns Nadals millors possibles, que esperem que l'any que ve sigui millor del que hem tancat, això seria el tòpic que es demana, però jo demanaria una cosa que, bueno, que jo me sento representat, no? Que els polítics tinguessin més clara evidència del que fan. Jo també ho demanaria, perquè les seves decisions afecten moltíssim a la gent. Potser el missatge aniria millor amb ells que pas en la situació que vivim, perquè part de culpa que la que vivim, part de culpa no tota, la tenen ells.
Senyor Font, moltes gràcies.
A vostès.
Bona tarda. Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.